Bon dia, són les 8.
Bon dia, jornada plenament assolellada i ben tranquil·la.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal? És dijous 18 de desembre. Això és el Supermatí, el moment per fer un repàs a les notícies més destacades de la nostra comarca. Tot plegat avui que anirem fins a la Bisbal d'Empordà, perquè volem parlar sobre l'Empordà Music Festival, que ja ha anunciat aquests dies quins seran els principals noms que tindrem a la pròxima edició. Queden encara uns quants mesos fins a l'estiu, però sí que ja es poden comprar les entrades i per aquest motiu voldrem parlar amb el president de l'entitat dels voltors de la Bisbal, Jordi Lladó, perquè ens expliqui com estan preparant aquesta edició de l'Empordà Music Festival, que ja celebren la 5a edició. I avui, com que és dijous, també parlarem de sèries i cinema. Ho farem amb l'Ignasi Arbat, com és habitual, perquè ens farà ja les recomanacions i la prèvia del que tindrem aquestes festes de Nadal. Però també tenim altres titulars en el dia d'avui. Ja els comencem repassant amb la Maria Alsina. Bon dia.
Hola, Ferran. Bon dia.
L'Ajuntament de Palamós ha aprovat un pressupost de 35,2 milions d'euros per al pròxim 2026. La sessió extraordinària del ple es va celebrar aquest dimarts al vespre.
El document compta amb una partida de gairebé 3 milions destinada a inversions. Els impostos i taxes municipals es mantindran congelats durant el pròxim exercici. El pressupost ha rebut el suport de l'equip de govern, format per Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit dels Socialistes, també Junts per Catalunya s'hi ha abstingut, tal com havia anunciat en una roda de premsa aquest dimarts, i Som-hi i Candidatura d'Unitat Popular i Vox s'hi han votat en contra.
I Platja d'Aro ha tombat el projecte que preveia ampliar la Marina del Port amb un nou canal on hi hauria 282 amarradors i construir 300 pisos, un hotel i un centre de convencions.
El ple municipal ha denegat el pla especial urbanístic que ho recollia i en una sentència del Tribunal Superior de Justícia que va obligar a refer. El nou document no s'ajusta a la normativa local, convé el pla director costaner i, a més, preveia aixecar més habitatges dels que permet el POUM. En paral·lel, l'Ajuntament ha suspès llicències durant un any en tot aquest sector per estudiar què s'hi podrà fer. Entre els propietaris, tot i que hi ha discrepàncies, més del 70% veuen amb bons ulls una proposta que recull convertir el canal en un parc urbà envoltat d'edificis.
I l'Ajuntament de Palafrugell ha participat en una compareixença al Parlament de Catalunya en el marc del debat sobre la reforma de la taxa turística. El govern municipal ha exposat el seu posicionament sobre l'actual proposta de llei que preveu canvis en l'import, possibles recàrrecs municipals i la destinació de part dels ingressos a polítiques d'habitatge. Però avui al Supermatí també tenim més titulars. Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
El Premi de Periodisme Esportiu Dani Montesinos ha obert la convocatòria per la seva 14a edició adreçada a estudiants de periodisme d'arreu.
El certamen ofereix al guanyador una estada en pràctiques al Canal Gol o a la redacció de Globo Media Barcelona, així com la incorporació a l'equip de premsa del Torneig Internacional de Futbol Base MIC Futbol, que se celebrarà entre el 31 de març i el 5 d'abril a les comarques gironines.
Les 8 i 3 minuts, en Rambala ja serà l'encarregat d'obrir el Black Music Festival 2026 amb un concert a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, però això serà el divendres 6 de febrer.
El septet, liderat per Jonathan Herrera, oferirà un espectacle de soul, blues i rock and roll romàntic amb influències clares de Roy Orbison i Richard Hawley. La banda s'ha consolidat com una de les més sòlides del panorama estatal en directe.
I també tenim més temes. Joan Coll, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Enric Marquès alerta que les necessitats del Consell Comarcal del Baix Empordà creixen, però les dotacions de la Generalitat són les mateixes des de fa anys.
El president de l'Administració Comarcal reconeix en declaracions al Supermatí que, així i tot, el pressupost aprovat per al 2026 està dissenyat per millorar serveis i adequar-se als increments salarials de la plantilla.
I Palamós celebra l'èxit del port en la temporada de creuers, però reconeix que cal gestionar-lo bé i créixer en qualitat més que en quantitat.
Ho ha explicat el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Antoni Batxiller, en una entrevista al Supermatí. Batxiller dona molt valor a la temporada rècord que han tingut aquest 2025 i marca com a objectiu per al 2026 mantenir aquestes xifres, però amb creuers més petits i amb més poder adquisitiu.
I els ajuntaments de Palafrugell i Begú plantegen la construcció d'una passera per a vianants i bicicletes al polígon industrial. La proposta s'ha exposat en una trobada empresarial conjunta que ha servit també per compartir projectes en curs i recollir aportacions del teixit econòmic per definir el full de ruta de la promoció econòmica del 2026. I també a Palafrugell, en aquest cas dues persones ferides en un accident a la carretera que va de Palafrugell a Tamariu. Joan.
El vehicle va sortir de la via i els ocupants van ser traslladats a l'Hospital Joret Trueta de Girona amb ferides de poca gravetat. Els Mossos, els bombers i el Servei d'Emergències Mèdiques van actuar al lloc dels fets.
I comencen les obres del nou giratori d'accés a Calonge des de la carretera de Romanyà.
El projecte impulsat per la Diputació de Girona busca millorar la seguretat viària en aquest punt. L'actuació inclou una nova rotonda de 5 ramals i la millora del traçat de la carretera per eliminar revolts.
Aquestes són les notícies que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí, però ara que són les 8:05, és moment de sortir de la nostra comarca, perquè més enllà del Baix Empordà passen coses.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El Parlament de Catalunya ha aprovat la nova llei per garantir els drets del col·lectiu LGTBI+, i erradicar l'LGTBI-fòbia. La norma substitueix la del 2014 i ha tirat endavant amb el suport del Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP. El nou text és molt més ampli i passa d'una trentena d'articles a prop d'un centenar. Inclou també el contingut de la coneguda com a llei trans, que no es va arribar a impulsar la legislatura passada. Entre els punts clau destaca l'ampliació del règim sancionador amb multes que poden anar dels 300 fins als 500.000 euros. La llei reconeix el dret a l'autodeterminació de gènere, prohibeix explícitament les teràpies de conversió i estableix mesures de protecció en àmbits com la sanitat, l'educació, l'esport, l'habitatge i la vida quotidiana. També assumeix un enfocament interseccional i reconeix el moviment LGTBI com a sector clau en la memòria democràtica. I el govern espanyol s'ha compromès a reduir la jornada laboral dels funcionaris de l'Administració General de l'Estat a 35 hores setmanals a partir del febrer de l'any vinent. L'anunci s'ha fet després d'una reunió entre el Ministeri de la Funció Pública i els sindicats. La mesura beneficiaria uns 250.000 empleats públics i forma part d'un acord que ja es va pactar l'any 2022, però que encara no s'havia desplegat. Durant la trobada també s'han abordat altres qüestions pendents, com el desenvolupament del teletreball, que preveu tractar-se al gener, i també el seguiment de l'acord salarial, que preveu una pujada acumulada de l'11% entre els anys 2025 i 2028. I pel que fa al sud-est de França, un cotxe amb una dona i una filla de 5 anys ha acabat submergit al fons d'una piscina municipal de la ciutat, a prop de Marsella. Segons els primers indicis, la conductora hauria confós el pedal del fre amb el de l'accelerador. La mare i la menor van ser rescatades il·leses gràcies a la intervenció de dos socorristes i un vianant. Un home va patir ferides lleus pels vidres trencats. Ara s'estudia com retirar el vehicle, que es troba a 3 metres i mig de profunditat, mitjançant una operació delicada amb globus d'aire per evitar més danys a l'equipament esportiu. I d'altra banda, el Regne Unit ha anunciat que tornarà al programa europeu Erasmus l'any 2027. Això serà 7 anys després del Brexit. Londres i Brussel·les han acordat la reincorporació de l'Erasmus Plus amb una aportació britànica de 649 milions d'euros al primer curs. El govern britànic assegura que l'estalvi en les taxes per als estudiants europeus serà d'un 30% respecte a les condicions actuals, tot i que encara cal concretar-ne els detalls. Les dues parts destaquen que el retorn del programa obrirà, en aquest sentit, noves oportunitats en educació, formació i joventut. I ara és moment de tornar cap aquí a la nostra comarca, ara amb temperatures que ronden els 11 graus a Palafrugell, 7 a Calonge, o també tenim unes temperatures entre els 11 i 10 graus a Torroella de Montgrí i l'Estartit. En moment, com dèiem, de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, com anem?
Hem tingut aquests dies de més pluja, hem tingut no tanta pluja, però sí que més humitat, més inestabilitat, però què és el que tindrem a partir del dia d'avui?
Ara mateix la temperatura és força més baixa, després d'una matinada ben serena, ha pogut baixar. Per exemple, destaquen aquests 4 graus a Torroella de Montgrí, també a Verges, 5 graus a la Bisbal d'Empordà i una mica més suaus aquestes temperatures, sobretot al sud del Baix Empordà, 11 graus a Palamós i Sant Joan, 10 a Sant Feliu de Guíxols, aquí amb una mica de vent de Garbí que anirà bufant al llarg d'aquesta jornada. Avui esperem una jornada ben tranquil·la, domini del sol i 4 núvols prims. Ara mateix tenim alguna boira molt localitzada a alguna vall, i és que avui serà el dia, l'últim dia que veurem el sol amb més importància, perquè a partir de demà divendres tornen a guanyar els núvols i ja esperem un cap de setmana que els núvols seran més abundants i podria tornar precipitació i es podria embolicar una mica més la troca amb una mica més de temporal marítim inclús. Per tant, caldrà anar-ho seguint aquest cap de setmana i aprofitem avui dijous, que encara avui lluirà el sol de manera més important.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilà. Demà ens actualitzes tota aquesta informació, ja pendents del cap de setmana i també doncs demà, que serà ja l'últim supermatí d'aquest 2025. Dit això, de tot seguit farem una pausa publicitària. Però quan tornem volem parlar de l'Empordà Music Festival amb Jordi Lladó, que com us hem dit aquests dies, i ja us vam avançar ahir, s'han conegut els noms en majúscules del cartell que tindrà aquesta cinquena edició, però que també tindran algunes novetats i que per tant també doncs, d'aquí una estona les volem explicar i les volem parlar aquí en aquest programa. I també sentirem el comentari que ens porta d'opinió Dolors Bassa. En aquest cas, veurem doncs, què és el que ens destaca en el dia d'avui. Tot plegat, això, aquí, al Supermatí.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Doncs bé, nosaltres fem aquesta pausa publicitària i tornem tot seguit per repassar tota l'actualitat.
Supermatí. Supermatí.
Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
Has de fer un regal i no saps què triar? Doncs unes ulleres d'Òptica Gràcia. Sorprendre i quedar bé? Doncs unes ulleres d'Òptica Gràcia. T'ajudem a triar. Les ulleres són el regal perfecte per aquest Nadal, fins i tot per tu. Vine a Òptica Gràcia de Palafrugell o Platja d'Aro. També online. OpticaGràcia.com. Fàcil i còmode des de casa i te les emboliquem per regal. Òptica Gràcia. Una mirada al Nadal.
El 4 de gener torna la cursa benèfica de Reis a Marina Palamós. Una jornada esportiva i solidària per totes les edats, amb circuits familiars, premis, quina xocolatada i ambient festiu. La inscripció té un cost de 10 euros que es destinaran íntegrament com a donatiu a la Fundació Càlida. Trobaràs el formulari d'inscripció al web de Marina Palamós. Corre per una bona causa.
Hi ha moments que recorden per sempre. Un camí entre vinyes, un castell entre la boira, una vista que et deixa sense paraules.
A Tramuntana Quads transformem paisatges en records. Explora l'Albera, descobreix racons amagats i viu l'Empordà més autèntic. Tria la ruta que més t'agradi. Afegeixi complements. Aquest Nadal viu o regala aquesta experiència i tindràs un 15% de descompte. Tramuntana Quads és el regal perfecte pels que fan regals. Informa-te'n i fes la reserva a tramuntanaquads.com.
Entre camins de camp i racons amagats als masos de Pals, hi ha un lloc que no tothom coneix, però qui el troba, hi torna.
Hostal Restaurant Can Basalís. Esmorzars de forquilla, menú diari i de cap de setmana, amb cuina catalana autèntica i de proximitat.
A la plana dels Masos de Pals. Segueix-nos a Instagram, @canbasalís, o truca al 972 63 60 35.
Si no ens coneixes, vine. Descobreix el gust de la cuina catalana de veritat. Dilluns tancat per descans.
Aquest Nadal deixa't sorprendre per la màgia de Pals, un poble que brilla com mai. Gaudeix de l'encesa de llums amb xocolatada, tallers creatius, el Nadal al carrer, concerts solidaris, els pastorets i el pessebre vivent. Els més petits viuran aventures amb la ludoteca, el patge reial i una cavalcada plena d'emoció, música i llum. Vine amb la família i viu moments inoblidables en un entorn de conte. Del 4 de desembre al 7 de gener, viu Nadal màgic a Pals. Tota la programació a pals.cat.
I després de la pausa publicitària, continuem en directe al Supermatí, ara que falta un minut per un quart de nou del matí. I ara és moment de sentir el comentari d'opinió que ens porta Dolors Bassa.
Avui mateix, un pagès de Fontanilles em comentava que aquests dies ha plogut poc pels cultius de cereals I a mi em venia a la memòria la quantitat de notícies que hem vist i escoltat per poder dir que aquest any serà recordat pels episodis de la Dana del País Valencià i la reacció del seu govern. I és que el canvi climàtic ha deixat de ser una abstracció o un concepte d'investigació per convertir-se en una realitat palpable arreu, també al Baix Empordà. Ajuntaments com els de Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Begú, Calonge, Pals o Palafrugell han hagut d'implementar plans municipals de protecció civil que s'activen automàticament en cas d'alertes meteorològiques. Això implica tancaments d'accessos a llocs inundables, que en tenim molts, vigilància de rieres, comunicació del SECAT per poder anticipar-se episodis de risc de pluges intenses o temporals marítims que ens puguin arribar aquest proper hivern. Més enllà de la resposta immediata, tots els municipis afronten el repte de l'adaptació a mitjà i llarg termini. Ara és el temps de reforçar les infraestructures, de regenerar les platges sense turistes i, sobretot, de combinar seguretat, sostenibilitat i activitat econòmica per ara i per l'estiu durant la temporada turística. La capacitat d'anticipació, la coordinació i la consciència col·lectiva seran claus per afrontar amb garanties un futur climàtic cada cop més incert i el nostre entorn no n'és cap excepció. És una realitat que ha vingut per quedar-se i n'hem de ser conscients. Comencem l'any, doncs, aquest any 2026, prevenint, i encara que com canta Raimon, al meu país la pluja no sap ploure, o plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe. Siguem-ne conscients i apliquem les eines necessàries per prevenir les possibles desgràcies, els greus impactes i afectacions. Cal que els plans de protecció no siguin només documentació en el calaix d'un despatx, sinó que siguin revisables i, sobretot, aplicables en cada moment.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Un dels clàssics, diríem, de la Bisbal és ja l'Empordà Music Festival, que tot i que encara queden uns quants mesos perquè arribi, ja comencem a tenir alguns dels primers detalls del concert. Per aquest motiu, doncs, anem a parlar ja amb Jordi Lladó, que és president dels Voltors de la Bisbal. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies, doncs, per venir a visitar-nos aquí al Supermatí, perquè aquests últims dies ja heu començat a fer ja alguns dels avançaments d'aquesta pròxima edició. Quins són els noms més destacats?
Sí, bé, de fet, aquests vam estar presentant ja des del setembre, estem anunciant ja artistes que participaran en aquesta edició del 2026, i ahir just vam desvetllar ja que pràcticament tot el cartell al complet, i un dels noms més destacats en aquí tindrem, entre altres, doncs, Joan Dausà, La Pegatina, Buós, Els Tallets, Nil Moliner, La Fúmiga, Figaflaues, bueno, tot un seguit d'artistes que estan a dalt de tot del panorama musical català.
Clar, veient aquests noms, la pregunta és, i com aconseguiu que tots vinguin a la Bisbal?
Bé, això és un treball de molts de mesos, d'any rere any, pues, d'estar atents a tots els grups que estan circulant en gira durant els propers mesos o anys, i bé, estan allà pel moment indicat i és això, és una feina de molts mesos que no es veu normalment, però podríem dir de picar pedra.
Recordem quines dates són?
Sí, enguany tindrem tres jornades. Nosaltres sempre havíem fet fins ara, el festival comptava de dues jornades, una gratuïta, que era normalment la jornada de divendres, i la segona, que era el dissabte, era el dia més potent, anem a dir-ho, de festival. Enguany fem la cinquena edició, estem d'aniversari ja, i aquí hem fet un avanç, un salt endavant, i passem a tenir tres dates. Mantenim la data gratuïta, que aquesta es deslocalitza i serà el divendres 19 de juny, amb artistes emergents, seguirà tenint un format d'artistes més emergents, i llavors tindrem les dues dates principals del festival, que seran el divendres 24 de juliol i el dissabte 25 de juliol.
Explica'ns això, no? Perquè dius que el dia 19 us deslocalitzeu, per tant, on aneu?
No, bueno, la data.
La data. Ah, o sigui, sí, es farà tot en el mateix lloc.
Sí, correcte. Simplement que en el que era el cap de setmana del 24-25 de juliol ja no hi havia espai per incloure més concerts i tenir tres dates, sinó que hauríem d'haver anat ja un dijous o un diumenge, que és totalment impossible a nivell organitzatiu per nostre, i per això aquesta data s'ha mogut a una altra data.
Pel que fa a la ubicació, tot continua igual?
Sí, la ubicació segueix sent el mateix. L'únic que aquest any pues, ampliarem una mica més el que és l'espai del recinte. Guanyarem espai per el que és el passeig Marie Montesprez de la Bisbal, que el que fa això és que la zona de food trucks se'n vagi més amunt en aquest passeig. Pels que són de la Bisbal això ho coneixeran. I el que fa això és que podem guanyar més espai a el que és a la zona de pista del concert, per tal que la gent allà estigui més ampla.
5 anys, jo ara no tenia el cap que fossin 5, pensava que eren 4, ja són 5, per tant això ja s'ha convertit, doncs, com dèiem, en un dels clàssics de l'estiu. Quina és la rebuda també, doncs, que teniu, no només de gent de la Bisbal, sinó també d'arreu?
Bé, la rebuda sempre és molt bona per part de tota la gent, no només ens visita gent sempre d'aquí de la Bisbal o de la comarca, sinó que tenim moltíssima gent que ens ve de fora, depenent també dels conjunts que venen, però entre les edicions que portem ja fetes ens ha vingut gent de València, de Lleida, inclús de les Illes i alguns de fora de lo que és Catalunya, i nosaltres estem contentíssims de que tota aquesta gent es desplaci cap a l'Empordà per gaudir d'un cap de setmana de música i cultura catalana també.
Clar, a més estem parlant, doncs, amb tu, que ets el president dels Voltors de la Bisbal, per tant, quin és el pes, no? És a dir, doncs, que sigui una entitat que ho estigui impulsant.
Bé, a nivell organitzatiu és un pes és elevat. Els nervis de les persones que estem al darrere, més el dia a dia de lo que és el festival, són importants, però després també hi ha el reconfort d'un cop veus la feina feta i bueno, per exemple, un dia com ahir, com pots estar gaudint de veure el cartell que presentem, pues tot això reconforta per part nostra.
Clar, vosaltres heu presentat un cartell, heu anunciat ja, doncs, alguns dels noms, ara ens en deies alguns d'aquests que són destacats dins del panorama musical, però també, si no m'equivoco, heu anunciat que encara queda algun nom per avançar.
Sí, tenim un artista que encara no podem anunciar i bé, aquestes coses a vegades passen. A nosaltres ens agradaria haver-ho pogut fer tot ahir, però no ha pogut ser, però bueno, així ens guardem també una sorpreseta, pues, per acabar de tancar i posar la cirereta en aquest cartell, que és un cartellàs.
Sí, jo em pensava que era, ho fèieu expressament, de deixar una mica d'emoció.
Bueno, no, en aquest cas no ha sigut així, però bé.
Per tant, la gent encara, evidentment, queden aquests mesos per davant, però per començar-se a preparar, recordem, que les entrades no en calen, com funciona això?
Sí, el festival tindrà, és el que us deia, la primera data aquesta del divendres 19 de juny és totalment gratuïta, amb accés lliure, i el que són les dates del divendres 24 de juliol i 25 de juliol, tenim, per una banda, un abonament dels dos dies, que actualment tenim a un preu de 50 euros, que aquest dia d'avui encara es pot comprar, després avui pujarà de preu, i les entrades després també es poden adquirir per dies separats. O pots adquirir entrada de divendres o entrada de dissabte en funció de si només tens disponibilitat un dels dos dies, o bé els grups que t'interessa gaudir, pues és o un de divendres o un de dissabte.
O sigui que, encara que quedi molt, la gent s'ha d'avançar ja.
Sí, de fet, vam obrir ja la venda d'entrades el mes de juliol, agost, just passat al festival, a un preu molt econòmic, però era una compra cegues. Aquí, bueno, sempre hi ha les persones fidels del festival, anem a dir, que ells confien en nosaltres i que totalment a cegues, pues, ja decideixen comprar l'entrada d'un any per l'altre. I llavors, a partir d'aquí, sempre hi ha un escalat de preus que, evidentment, més anticipat compris l'entrada, doncs, més econòmica la trobaràs.
Doncs bé, anem, que també la gent ja comenci, doncs, a mirar-se això de comprar les entrades i començar-se ja a preparar per aquests concerts. Estem parlant amb en Jordi Lladó, que és president dels Voltors de la Bisbal. Ho estem fent, doncs, perquè aquest pròxim 2026 celebren 5 anys de l'Empordà Music Festival. Ara ja ho està presentant aquest cartellàs. I algun aspecte més que haguem d'afegir?
Bé, també com vam anunciar ahir, enguany també organitzarem el que és un concurs de bandes, de noves bandes, que aquest és una novetat que també presentarem aquest 2026. Ben aviat us podem presentar, ja us anunciarem les bases i publicarem les bases d'aquest concurs, i serà un concurs on es podrà participar també en votació pública, i d'aquí sortirà un guanyador d'aquest concurs que podrà actuar segurament en el que és l'Empordà Music Festival 2026.
O sigui que serà un concurs previ, no?, abans d'aquesta edició.
Sí, correcte. Sí, això és un tema que encara no hem publicat, però sí que ja vam anunciar ahir que hi seria, i bé, també ens fa il·lusió poder potenciar el que són, a part d'una jornada de grups emergents, que són grups que ja la gent coneix, que hi hagi noves bandes que tinguin les primeres oportunitats de tocar en un festival o en un escenari, mitjançant aquest concurs de noves bandes.
Doncs, evidentment, n'estarem molt atents. Jordi Lladó, gràcies per haver-nos-ho explicat aquí. Per tant, qualsevol persona que vulgui tenir-ne més informació, on pot trobar totes les novetats de l'Empordà Music Festival?
Sí, poden accedir a la nostra web, que és empordamusicfestival.com, o bé ens poden contactar a través de les xarxes d'Empordà Music Festival o també per al correu info@empordamusicfestival.com.
Doncs bé, Jordi Lladó, president dels Voltors de la Bisbal, gràcies, i ja n'anirem parlant. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres pel temps i la visibilitat.
I després de parlar de música, és moment de continuar amb més temes a l'informatiu al Supermatí, ara que falten 3 minuts per 9:15, i anem fins a Palamós, perquè l'Ajuntament palamosí ha aprovat un pressupost de 35,2 milions d'euros per al 2026. La sessió extraordinària del ple d'aquest dimarts al vespre va fer aquesta aprovació, i tot plegat en un document que compta amb una partida de gairebé 3 milions destinada a inversions. Els impostos i les taxes municipals es mantindran congelats durant el pròxim exercici, i el pressupost ha rebut el suport de l'equip de govern, format per Esquerra i el Partit dels Socialistes de Catalunya. Junts s'hi ha abstingut, tal com havia anunciat en una roda de premsa aquest dimarts. Som-hi, candidatura d'Unitat Popular, la CUP i Vox hi han votat en contra. Maria Alsina, com va anar aquest pressupost?
El govern local assegura que el document busca ser inclusiu i representatiu de les diverses sensibilitats del consistori. L'objectiu és fomentar una economia activa amb capacitat de crear i mantenir ocupació estable alhora que reforcen les polítiques del servei ciutadà. Entre les inversions destacades hi ha la segona fase del Passeig del Mar, amb una dotació de prop de 700.000 euros. També s'impulsarà la construcció d'una sala de cerimònies civils al cementiri, un pla d'asfaltatge de carrers i voreres i l'adquisició de locals. Altres actuacions previstes són la instal·lació de càmeres de seguretat, l'ampliació del mobiliari per a parcs infantils i la millora d'espais enjardinats. El pressupost incorpora millores en seguretat i civisme, amb més recursos per la policia local, noves eines tecnològiques i reforç dels serveis juvenils i socioeducatius. També es preveu la recuperació del centre obert per a infants i joves com a eina preventiva. La projecció de futur inclou estratègies per reduir el risc d'inundacions, preparar el municipi per accedir a convocatòries del Pla de Barris i actuar en punts com el Mirador del Molí de Vent o el Mas de Can Displàs. També s'inclou el disseny del nou web municipal. En l'àmbit comunitari, el pressupost aposta per reforçar les polítiques d'habitatge, impulsar una economia diversa i desestacionalitzada i potenciar la cultura, l'esport i l'associacionisme com a eines de cohesió social.
Com us hem explicat quin era, pel que feia als suports d'aquest pressupost, en recordem que, a part d'Accepta Junts, la resta dels partits de l'oposició, en aquest cas, hi han votat en contra.
La portaveu de Som-hi per Palamós i Sant Joan, Teresa Ferrés, ha posat en dubte que el govern hagi fet el pressupost. S'ha mostrat sorpresa que Junts s'abstingués a la votació. També ha criticat que aquest és un pressupost continuista, covard i clarificador.
I, a més, és un pressupost que nosaltres ens atrevem a dir que és un pressupost covard, i ara explicarem per què. I és també un pressupost clarificador, perquè en algun aspecte clarifica quines són les prioritats de l'actual govern, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya. Però també li diem, el nostre no és un no tranquil, perquè Aquest podria ser el seu penúltim pressupost abans de les eleccions del 2027.
El portaveu de la CUP, Alexandre Belz, també ha votat en contra del pressupost per diverses raons i ha criticat que hagi virat cap a la dreta per aconseguir l'abstenció de Junts. Cristina Ruz, portaveu de Vox, també ha acabat votant en contra dels comptes aprovats per l'executiu.
I Platja d'Aro ha tombat el projecte que preveia ampliar la marina del port amb un nou canal on hi hauria 282 amarradors i construir 300 pisos, un hotel i un centre de convencions. El sector on es projectava l'ampliació de la marina del port d'Aro ocupava unes 13 hectàrees. S'estén des de l'avinguda de S'Agaró cap a mar i limita banda i banda amb la desembocadura del Ridaura, el carrer del Rec del Molí i l'avinguda de Barona Terol, Maria.
El pla judicial urbanístic per desenvolupar-lo es va aprovar el 2014. Preveia fer-hi un canal central amb 282 amarradors que compartirien l'abocant amb el port d'Aro i aixecant tot aquest àmbit 300 habitatges, un hotel i un centre de convencions. Un particular, però, va recórrer el pla davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ara fa 3 anys una sentència el va declarar nul de ple dret i va tombar-ne l'aprovació definitiva. L'alt Tribunal Català va recollir que el pla s'havia aprovat sense incloure-hi 3 informes, 2 dels quals eren perceptius, en concret un d'avaluació ambiental i un altre de costes. A més, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també recollia que calia incorporar un tercer estudi, en aquest cas geològic, sobre les característiques dels terrenys. Arran d'això, l'Ajuntament de Platja d'Aro va requerir als propietaris del sector, agrupats en una junta de compensació, que refessin el pla parcial. Se'ls va explicar que si volien continuar endavant amb el projecte, en presentessin un de nou que recollís tots aquests informes i que també s'ajustés a la normativa vigent i no a la del 2014, tal com ha precisat l'alcaldessa accidental Imma Gelabert. El pla parcial, que es va entrar en el consistori però no complia aquests requisits, entre d'altres, com precisa Gelabert, preveia aixecar més edificis dels que permet el POM, no respectava les ràtios dels de protecció oficial i, a més, desplaçava aquests pisos cap a un altre sector. Contraveia també el pla director del sistema costaner o feia que alguns blocs fossin pantalles arquitectòniques. A més, el document no s'adequava a la legislació actual i, en alguns casos, incluïa normativa derogada.
De fet, ara el ple de Platja d'Aro ha denegat tot el pla parcial i tot plegat en una votació que ha tirat endavant per unanimitat.
A la pràctica, això suposa tombar tot aquell projecte, que també havia aixecat crítiques per part de grups ecologistes, ja que afectava una pineda situada a tocar del mar. En paral·lel, el ple, en aquest cas amb l'abstenció de Som i Vox, també ha aprovat suspendre llicències durant un any en tot aquest sector. L'objectiu, subratlla l'alcaldessa accidental, és obrir un període de reflexió per veure què es permet fer en aquest àmbit i, sobretot, precisa Gelabert, que es compleixi amb la normativa vigent. L'alcaldessa accidental insisteix en que aquell projecte d'ampliació de la marina, tal com es plantejava, està absolutament denegat.
És a dir, si hi ha una modificació, serà necessària una modificació del POUM. Per tant, aquest any ens permetrà un període de reflexió, de veure exactament què s'hi pot fer i, sobretot, perquè el que allà s'hi faci compleixi amb la normativa vigent ara l'any 2025.
Entre la desena de propietaris que formen part de la Junta de Compensació hi ha qui defensa que el pla parcial s'ajustava a llei i, tot i això, però més del 70% d'ells veuen amb bons ulls una proposta que passa per eliminar el canal i reconvertir tot aquest àmbit en un gran parc urbà de 42.000 metres quadrats, mantenint inicialment, això sí, l'edificabilitat prevista, és a dir, els habitatges, l'hotel i el centre de convencions. En tot cas, l'alcaldessa també explica que si bé s'haurà d'estudiar si es preserva o no la pineda, l'objectiu és que el desenvolupament del sector tingui en compte el valor natural de la zona i que, per tant, la edificabilitat s'adapti a aquell entorn.
L'Ajuntament de Palafrugell ha participat en una ponència al Parlament de Catalunya en el marc de la tramitació del projecte de llei que ha de modificar l'impost sobre les estades en establiments turístics. La intervenció s'ha fet conjuntament amb altres municipis turístics i administracions convidades pels grups parlamentaris. Hi ha anat l'alcalde accidental, Marc Piferrer.
Aquestes ponències es demanen tant a empreses privades, associacions i ajuntaments que anem a donar el nostre punt de vista sobre aquesta taxa turística, sobre la nova legislació, perquè llavors doncs, a tots els grups parlamentaris en puguin prendre notes i acabar-la de redactar si cal fer alguna modificació al respecte.
Durant la sessió, el govern municipal ha exposat el punt de vista de Palafrugell sobre la taxa turística que s'aplica des de fa 12 anys sense canvis en rellevants. La proposta que ara es debat preveu un increment de l'import, la possibilitat d'un recàrrec municipal i que una part dels ingressos es destinen a polítiques d'habitatge més enllà del foment turístic.
El 50% de la recaptació d'aquesta taxa es retorna als ajuntaments i estaven per destinar a polítiques de foment del turisme. Amb aquesta nova modificació de la taxa turística, el que es permet és que també la taxa turística pugui es destini a part de polítiques d'habitatge. O sigui, un 25% d'aquesta taxa s'haurà de destinar a polítiques d'habitatge i la resta a foment del turisme i amb altres inversions.
Pifarré ha remarcat la necessitat de regular millor els habitatges turístics. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de millorar-ne la regulació i d'analitzar l'impacte real d'aquest tipus d'allotjament sobre el territori.
Perquè hem de pensar que Palafrugell, jo diria que gairebé un 80% de la recaptació de taxa turística ve dels habitatges d'ús turístic. I la resta ve d'hotels, de càmpings, d'hostals, de pensions i d'apartaments turístics, no? Però tenim molts habitatges d'ús turístic en els quals cal fer una bona polir la reglamentació actual.
La compareixença s'emmarca en el procés legislatiu obert al Parlament que permet als grups parlamentaris escoltar ajuntaments, entitats i experts abans de redactar definitivament el text de la nova llei. Les aportacions en recollides durant aquesta sessió serviran per valorar els possibles ajustos al projecte normatiu. El Premi de Periodisme Esportiu Dani Montesinos ha obert la convocatòria per la seva 14a edició, adreçada a estudiants de periodisme d'arreu. Els participants poden presentar els seus treballs des d'aquest mes de desembre i fins al dia 6 de maig del pròxim 2026. Carla Salom.
El certamen ofereix al guanyador una estada en pràctiques del canal Gol o la redacció de Globomedia Barcelona, així com la incorporació a l'equip de premsa del Torneig Internacional de Futbol Base MIC Futbol, que se celebrarà entre el 31 de març i el 5 d'abril a les comarques Gironines. Els treballs que obtinguin el guardó han de tenir com a temàtica el futbol base o les categories territorials en qualsevol de les seves vessants. Es poden presentar en format de premsa escrita, digital, ràdio, televisió o fotografia i poden estar redactats en català o en castellà. S'accepten tant treballs publicats com projectes acadèmics o originals creats pel Premi. Aquest guardó es va crear l'any 2012 per recordar el periodista Dani Montesinos mort en un accident de trànsit. Des de l'any 2014, el premi està enfocat a impulsar la carrera de futurs professionals del periodisme esportiu. Maite Colomer, directora del MIC Futbol, destaca que el premi és una oportunitat perquè els estudiants puguin ampliar coneixements i continuar la seva formació en mitjans de prestigi. També subratlla la seva funció per consolidar l'interès pel futbol base i difondre els valors de l'esport.
Ara estem sentint a Rambalaya amb la cançó Only in My Dreams. It was a warm and silent summer night when I first held you. I és que aquesta formació serà l'encarregada d'obrir el Black Music Festival 2026 amb un concert a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí el dia 6 de febrer. El grup portarà el seu últim disc, Place for the Broken Hearted, en una actuació que començarà a 8:45 del vespre. Carla.
El septet, liderat per Jonathan Herrero, oferirà un espectacle de soul, blues i rock and roll romàntic amb influències clares de Roy Orbison i Richard Hawley. La banda s'ha consolidat com una de les més sòlides del panorama estatal en directe. Aquest concert serà el punt de partida d'una edició molt especial del Black Music Festival que celebrarà el seu 25è aniversari amb una programació extensa fins al 23 de març i escenaris repartits per diverses ciutats com Girona, Lleida, Palma i Viladecans. Una de les cites destacades serà el concert del 10è aniversari de la Black Music Big Band amb actuacions el 7 i el 14 de febrer a Viladecans i Salt respectivament. La banda comptarà amb artistes convidats com Ramon Mirabet i Lil Dami. El festival també inclourà propostes internacionals com Art Frique and the Perpetual Singers, que actuarà a la Mirona el 13 de març amb Guillemino com a artista convidat. També hi haurà espai per al soul francès de Reed Beans and Pepper Shoes i a l'actuació de la gironina Silver Flame.
Enric Marquès alerta que les necessitats del Consell Comarcal del Baix Empordà creixen, però les dotacions de la Generalitat són les mateixes des de fa anys. El president de l'Administració Comarcal reconeix en declaracions en aquest programa que, tot i això, el pressupost aprovat pel 2026 està dissenyat per millorar serveis i adequar-se als increments salarials de la plantilla. Joan Coll.
El pressupost del 2026 del Consell Comarcal, que puja fins als 37 milions d'euros, representa un increment del 5,5% respecte a l'any anterior. Marquès ara ha marcat que és un pressupost que s'ha de mirar de forma curosa, especialment perquè els recursos provinents de la Generalitat es mantenen, entrant al 2026 exactament amb la mateixa aportació que aquest 2025.
La veritat és que és un pressupost que ens hem de mirar de forma curosa, perquè tant amb aquests temes com amb els temes de joventut tenim des de fa mesos una disfunció amb el que és els diners que ens arribaran per aquest any 2026 i la feina que realment estem fent.
Un dels projectes més destacats és la implementació d'un servei comarcal de recollida de residus que començarà entre febrer i abril i implicarà 23 municipis. Segons Marques, ha estat tot un repte de coordinació.
Per nosaltres això és un repte perquè intentem fer sempre les coses bé i posant-se d'acord amb tots els municipis i filar prim per veure quina és la forma de recollida de residus que convé a cada municipi, la veritat és que ens ha portat molta, molta feina.
Un altre eix clau és el Pla Estratègic Comarcal, que agrupa administracions i empreses per impulsar sectors com l'economia blava, el patrimoni cultural i el suport als micropobles. Marquès ha destacat també la implantació d'un nou sistema de recaptació de multes de trànsit i la voluntat de millorar l'eficiència del Consell Comarcal per oferir així un servei de qualitat als municipis.
I Palamós celebra l'èxit del port en la temporada creuers, però reconeix que cal gestionar-ho bé i créixer en qualitat més que en quantitat. És el que ha explicat el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós, Antoni Batxiller, en aquest programa.
Batxiller dona molt valor a la temporada rècord que ha tingut aquest 2025 i marca com a objectiu per al 2026 mantenir aquestes xifres, amb creuers més petits i amb més poder adquisitiu.
Com tota la vida cal gestionar l'èxit, vull dir que crec que és un èxit el fet aquest, però tenim de ser moderats i entendre que tenim d'anar creixent més amb la qualitat que no amb la quantitat, no? En aquest sentit s'està treballant per tal de millorar aquesta qualitat i mantenir o... Sí. Però créixer ja és difícil, eh? Ara en aquest moment estem parlant de 65 escales a Palamós, 15 roses. Evidentment, créixer és limitat, tenim el que tenim i tenim el que hem de fer és treballar-ho buscant la qualitat com un element essencial més que la quantitat.
El regidor ha destacat la desestacionalització com un dels efectes més positius d'aquesta activitat, ja que les escales s'han concentrat especialment entre març i desembre, cosa que ha beneficiat el municipi i el comerç local. Segons dades de CLIA, cada passatger gasta de mitjana uns 90 euros, una xifra que, segons Batxiller, ha anat creixent amb els anys.
Sí, jo recordo que al principi estàvem en 50 euros, ara estem en 90. Bueno, evidentment, això repercuteix en el conjunt del municipi. És a dir, és una dinamització econòmica important. Després, on se centren aquests consums? Són, a lo millor, tipus de negocis molt particulars. La gent, sobretot, fa funcionar molt les cafeteries.
Pel que fa a l'impacte econòmic, Batxiller ha insistit que el port és un actiu estratègic per a tota la comarca del Baix Empordà i no només per Palamós, afirmant que té una activitat pesquera, comercial, turística i esportiva i que és un dinamitzador econòmic que cal cuidar.
I els ajuntaments de Palafrugell i Begur estudien la construcció d'una passera que connecti millor els polígons d'activitat econòmica, una actuació pensada per millorar la mobilitat a peu i en bicicleta entre el polígon, que té doncs aquests dos municipis. La proposta s'ha posat sobre la taula en una trobada empresarial conjunta. La sessió s'ha fet aquest dimarts a les instal·lacions de Sarfa, el polígon de la Riera d'Esclanyà a Begur, i han participat empreses dels dos municipis en un espai de treball i diàleg obert impulsat per les àrees de promoció econòmica dels dos ajuntaments. La passera permetria connectar el cantó de Vins i Licors Grau a Palafrugell amb el polígon de la Riera d'Esclanyà-Begur, dos espais que actualment no disposen de connexió segura. L'actuació donaria continuïtat a les rutes ciclistes existents i milloraria la connectivitat entre zones d'activitat econòmica. Durant la trobada també s'han presentat els principals projectes que s'estan impulsant en l'àmbit de la promoció econòmica, així com les línies de col·laboració amb entitats empresarials com la patronal de la petita i mitjana empresa catalana. L'objectiu ha estat compartir què s'està fent i contrastar-ho amb la realitat quotidiana de les empreses. La sessió ha inclòs un torn obert de paraula en què les empreses han pogut expressar necessitats, inquietuds i propostes de futur, i totes les aportacions serviran per definir el pla d'actuacions en la promoció econòmica de l'any 2026. La jornada també s'ha tancat amb un espai de cafè de contactes pensat per afavorir el contacte informal entre empreses i generar noves connexions. I dues persones ferides en un accident a la carretera de Palafrugell a Tamariu. El vehicle ha sortit de la via i els ocupants han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona, això sí, amb ferides de poca gravetat. Joan.
El succés es va produir ahir dimecres cap a 6:15 del matí a la GIV-6542, segons va informar el Servei Català de Trànsit. El vehicle implicat va patir una sortida de la via i els dos ocupants van quedar ferits. Els sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques els van atendre al mateix lloc dels fets i, posteriorment, els van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Es tracta de ferides de poca gravetat. A l'accident hi van intervenir els Mossos d'Esquadra, els bombers de la Generalitat i 3 ambulàncies del SEM, dues de les quals van fer el transport dels ferits.
I comencen les obres del nou giratori d'accés a Calonja des de la carretera de Romanyà. L'actuació inclou una nova rotonda de 5 ramals i la millora del traçat de la carretera per eliminar revolts.
La nova rotonda millorarà la canalització del trànsit en un dels accessos principals al municipi, molt transitat i conegut per ubicar-se la gasolinera Petronor. El projecte preveu una rotonda de 5 ramals que connectarà el nucli de Calonja amb la carretera C31, el camí vell de Romanyà, el nucli de Romanyà i el futur sector urbanístic del Pla de Millora Urbana Nou Illa de Calonja. Aquesta nova infraestructura permetrà ordenar millor la circulació i reduir la velocitat dels vehicles que entren al municipi. L'actuació també inclou l'eliminació d'un doble revolt perillós entre els punts quilomètrics 17 i 18 de la carretera. Aquesta modificació del traçat pretén augmentar la visibilitat i millorar la seguretat viària. Les obres són a càrrec de la Diputació de Girona, titular de la via, i responen a una reclamació de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni, que havia demanat solucions per reduir la conflictivitat d'aquest accés. Els treballs s'aturaran per festes i es reprendran el 7 de gener, i a partir d'aquell moment s'executaran de forma continuada fins a finals de març. Tot i que ara no hi ha afectacions pel trànsit, n'hi haurà el 2026 i es senyalitzaran prèviament. El pressupost d'execució del projecte és de prop de 650.000 euros.
Doncs bé, moltes gràcies. Sobrem ja la barrera de 9:15, pràcticament per 2 minuts. Moment de parlar d'estrenes, de sèries i cinema.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs bé, Ignasi Arbat, molt bon dia. Què tal, com estàs?
Què tal, bon dia.
Doncs bé, ja aquí a la prèvia d'aquestes festes, no, de Nadal, em vas ja avançar la setmana passada que avui ens portaries ja recomanacions pensades, doncs, per poder gaudir aquests dies que potser tindrem més temps de mirar les plataformes, no?
Sí, o sigui, tirarem fins a Reis, com aquell que diu, pràcticament, amb estrenes de cinema, que no és un any que sigui allò molt potent, eh? Vull dir que... No. O sigui, anirem arrossegant una mica el que s'estreni aquesta setmana i la resta no és que hagin d'arribar pel·lícules que siguin grans blockbusters, eh? Sembla que això ara s'ho estan guardant, almenys aquest any, més de cara a l'estiu que no pas en aquesta campanya de Nadal, tot i que l'any que ve això serà completament diferent.
Doncs bé, farem el que podrem, no?, amb el que tindrem.
Sí, ho dic més que res perquè com que s'han... Bé, ara t'ho explico, va, som-hi.
Doncs bé,
anem per la primera.
Precisament, una de les coses que sí que arriba, una de les propostes, és Avatar.
Exacte, és Avatar, Fuego o Foc i Cendra, que s'estrena en català.
Això és l'únic que és pur d'aquest món. El foc va venir de la muntanya i va arrasar el bosc. El meu poble implorava ajuda. Implorava ajuda. Però aigua no va venir.
Suposo que aquesta sí que és una de les propostes esperades.
Sí, sí, esperada, que segurament ho petarà en taquilla, tot i que, bé, les crítiques han estat una mica... Però bé, a mi Avatar mai m'ha semblat una gran saga i unes grans històries ni res de tot això. Ara, és una pel·lícula visualment flipant. James Cameron, que és el director d'aquestes tres pel·lícules fins ara, sempre innova tecnològicament en qualsevol de les seves pel·lícules i en les d'Avatar, ha aconseguit uns efectes especials com mai havíem vist. Són pel·lícules molt immersives. És com entrar en una atracció, aquestes de Disney World, i estar-te allà 3 hores amb la boca oberta, no? Amb les ulleres posades i sentint-te dins d'aquest món. I això és la gràcia d'aquestes pel·lícules. Menys és la història i l'argument, que són molt senzills, són doncs, reciclats de moltes altres coses que hem vist abans. Però, clar, ja t'ho dic, aquí és la sensació auditiva i visual, sobretot, que tens immersiva en aquestes pel·lis, no? I en aquest cas, doncs, reprèn els protagonistes just des de més o menys on ho deixava la pel·lícula anterior. Ara, doncs, estan vivint, com ja vam veure, amb aquesta gent de l'aigua i tot això. De fet, s'hi passen una estona a l'aigua, fins que no troben aquests nous naví de les cendres, del foc, que són ja una cosa, diguéssim, una mica més malvada, per dir-ho d'alguna manera, i amb males puces. Aleshores, aquí hi haurà com aquesta mena d'enfrontament més violent que potser el que havíem vist en lluita amb altres clans dintre d'aquest planeta que és Pandora, no?
Clar, jo, de fet, ara aquí veient el tràiler, que evidentment no és en 3D, ja sorprèn.
Sí, sí, doncs imagina't en 3D, perquè són d'aquestes pel·lis que jo a casa no he tornat a veure, perquè és que, ja t'ho dic, no em semblen massa... No són dolentes, però no em semblen massa bones com per estar 3 hores i pico a casa veient aquestes pel·lis. Ara, si m'imposes les ulleres, la immersió i tal, dic, ja estic esperant, o sigui, ja portava esperant 2 anys de l'entrega anterior. I a més, aquest any, per fer-ho més rodó, que jo no sé si això ho passaran als cinemes d'aquí, espero que sí, però als Estats Units s'està fent, durant les properes 4 setmanes, acompanyant Avatar, cada setmana estrenaran un teaser de la nova pel·lícula de Marvel, Avengers Doomsday, que serà la bomba, perquè és la pel·lícula que continuarà directament Endgame amb els mateixos protagonistes, és a dir, recuperant a Robert Downey Jr., Chris Evans, etcètera, etcètera. No? Tots els que doncs, Marvel havia apartat aquests 6 anys, la cosa no ha anat massa bé, per tant, hem fet una mica de reculada per a veure com emprenem el camí a partir d'ara. No? I han començat a circular aquests trailers a través de les xarxes amb gravacions de vídeo una mica dolentes, però, clar, s'està generant aquí una bombolla que no sé si ens els penjaran en qualitat setmana rere setmana a les xarxes o haurem d'anar a veure 4 vegades Avatar per veure aquests teasers, el primer, per cert, protagonitzat per el Capità Amèrica, Steve Rogers, que és el que veiem en aquesta primera setmana d'Avatar.
Clar, a més, anar a veure 4 vegades Avatar són hores, eh?
Sí, 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 moltes, moltes. Jo potser, a veure, t'ha d'agradar molt. O si no, mira, apagues l'entrada, veus el teaser, tothom va cap a casa, és un minut, que és molt més curt que 3 hores. I 3 hores i 40... Bueno, 3 hores i mitja gairebé que dura la pel·lícula.
Déu-n'hi-do.
3 hores i... Sí, 3 i quart, exactament.
Doncs ja pot ser sorprenent a nivell immersiu per aguantar aquestes hores.
Sí, no, l'anterior ja ho era, si durava igual, 192 minuts, vull dir que... I bueno, bé, en aquest aspecte, bé.
Doncs bé, aquesta és una de les, diríem, un dels titulars que tindrem també aquestes festes, però què més podrem veure aquests dies?
Doncs mira, el dia de Nadal arriba Anaconda.
I can't wait any longer. What do you mean? Let's do it. An Anaconda reboot. Yeah. Wait.
De què tracta això?
Doncs mira, no sé si tu recordes que l'any 1997 es va estrenar una pel·lícula que es deia Anaconda, que era una pel·lícula absolutament infumable, dolentíssima, protagonitzada per Jennifer López, en què una gent, que eren documentalistes, anaven a la selva amazònica i s'acabaven trobant amb una anaconda, no? Immens, i a 12 metres de llarg que feia la bèstia, etc. I bueno, eren aquestes monster movies que a l'època, que la veritat no estava massa bé. I això és una comèdia, no, és entre una paròdia i un remake o un reboot d'aquella pel·lícula més aviat, no? Perquè es tracta de dos personatges, que en aquest cas, doncs, de conya, que són el Paul Rudd i el Jack Black, que són dos amics a la pel·lícula, que de molt petits havien estat fans d'aquesta Anaconda de l'any 97 i que el seu somni era fer un remake d'aquesta pel·lícula, no? Aleshores, ells què fan? Doncs mira, organitzem un viatge, anem a la selva amazònica, lloguem una serp, allò manejable, no? Llavors ja farem trucs de càmera perquè sembli més gran, perquè puguin arribar a rodar aquest remake de la pel·lícula Anaconda. Però la serp aquesta s'escapa i, bueno, s'escapa. Bueno, passa una cosa que, bueno, ja es veu el tràiler, però tampoc l'explico massa. El cas és que diu, ara hem de fer com la pel·lícula de veritat i se'n van a la selva a trobar anacondes de veritat i se les trobaran. Aleshores, això és una paròdia, una conya, una comèdia. No hem vist res de la pel·lícula, no han sortit crítiques, no hi ha res, ningú l'ha vist encara, per tant no podem dir res, però pel tràiler sembla una cosa bastant divertida.
Sí, en aquest cas sembla que no serà tan infumable.
No.
Sí, que és aquí buscar la conya.
En aquest cas se'n van a riure d'una de les pel·lícules més dolentes dels anys 90 i a passar-s'ho bé. Vull dir que jo això m'agrada.
Molt bé, doncs això que arriba per Nadal, però què tindrem també aquests dies?
Doncs per Cap d'Any, als cinemes, arriba l'assistenta.
Hola, Millie.
Hola, senyora Winchester.
Por favor, llámame, nina. Adelante, pasa. Dime por qué quieres este trabajo.
Es que me gusta ser asistenta. Para buenas familias, claro.
Sabes que tienes que vivir aquí, ¿verdad?
¡Tachán! Este.
Sembla que aquest, el que sembla que tot anirà bé, això canviarà, no?
Fatal, fatal. L'assistenta, de fet, està basada en un fenomen literari escrit per Freda McFadden, que s'ha venut moltíssim arreu del món, és una mena de thriller psicològic, etc. I, de fet, ha tingut una trilogia de llibres. Vull dir que si la pel·lícula funciona, probablement tiraran d'aquests llibres. I la història està protagonitzant... La pel·lícula està dirigida per Paul Feig i protagonitzada per Sidney Sweeney i Amanda Seyfried, i bàsicament ens explica la història d'això, una assistenta que arriba a casa d'una família, un matrimoni, casat, amb una filla, i aleshores allà començaran a passar coses rares. Evidentment, aquesta gent amaga secrets i els personatges tots plegats no són el que suposadament aparenten, però el que destaca és la relació ben estranya que tindrà l'assistenta amb la mare, esposa, que actuarà de manera bastant erràtica. El seu marit és un tipus molt inquietant i la nena petita és molt pertorbadora. Aleshores, allò serà com una mena de casa d'horror per el que s'acabarà trobant aquesta assistenta. No explico res més perquè és una història plena de girs, un darrere l'altre, i per això ha funcionat tan i tan bé el llibre, i esperem a veure que l'adaptació hagi sortit bona.
Doncs bé, estarem també pendents, però haurem d'anar fins a les plataformes, no?
Plataformes, doncs teniu hores de televisió i podeu començar amb Fallout.
Estoy buscando a alguien.
Como... Temporada 2, no?
Temporada 2, que això, mira, ja es va estrenar ahir a Prime Video, els primers capítols, i a partir d'aquí aniran distribuint un capítol cada setmana. I recordem que és aquesta història basada en el videojoc Fallout, que en aquest cas, concretament, amb el Fallout New Vegas, perquè l'acció ens trasllada a Las Vegas, que és aquest món post-apocalíptic d'una gent que porta 200 anys en un búnquer, que surt del búnquer i aleshores es troba allà, no sé si són 200 o 100, no sé, ara sí m'he passat. Sí, 200. I es troba, doncs, que hi ha mutants fruits de la radiació, hi ha alguna mena d'exèrcit militar amb unes armadures que porten allò ben armades, aleshores topen amb un món estrany. Però la gent del búnquer aquesta amagava molts, molts secrets. És una sèrie collonuda. Jo tinc ja moltes ganes de veure ja sencera aquesta segona temporada. Continua amb un pols brutal i és una de les millors adaptacions mai fetes d'un videojoc juntament amb The Last of Us.
I ja que ens queden pocs minuts, fa uns dies parlàvem de Stranger Things, que és el que arriba ara ja.
Doncs recordar, arriba al final de la temporada final, és a dir, el dia de Sant Esteve o el dia de Nadal, si us tireu el Nadal fins a les 2 de la matinada, allò desperts, doncs tindreu Stranger Things, 3 capítols que formen el volum 2. I l'1 de gener, el dia de Cap d'Any, allò entre després dels raïms i tal, a les 2 de la matinada ja tindreu estrena simultània a tot el món l'últim capítol de Stranger Things, que vam petarà, que són des dues hores d'últim capítol. A mi m'ha encantat molt aquest primer volum de la quarta temporada, tinc moltes ganes de veure aquest enfrontament final amb en Will, i això promet moltíssim.
Doncs bé, també ho és el que veurem aquests dies de Nadal. Ignasi Arbat, gràcies, bon Nadal i també bona entrada d'any. Ens en retrobem el mes de gener.
Sí, anava a dir enfrontament amb en Bane, no en Will. En Will, el pobre, és el que anirà a lluitar amb aquest. Doncs sí, molt bones festes i ens veiem a la tornada.
Perfecte, que vagi molt bé i nosaltres anem ja acabant el supermatí, però abans hem de fer un cop d'ull al temps amb l'Isaac Vilà.
Avui dijous encara el sol serà el protagonista, jornada plenament tranquil·la, però que durarà poc, ja que a partir de demà divendres els núvols aniran en augment i esperem un nou canvi de temps de cara al cap de setmana. De moment, calma i tranquil·litat.
Doncs bé, aquesta és la calma i la tranquil·litat que tindrem. Demà, a partir de les 8, en repassarem tot el que ha passat aquí a la nostra comarca, aquí al Supermatí. Gràcies, com sempre, per l'atenció, que vagi molt bé i a reveure.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.